Al matí, amb Raquel García.
I comencem, com fem tots els dijous, donant la benvinguda als nostres prescriptors, que la veritat ara compartirem la imatge a les xarxes, però fa goig l'estudi avui de tants culturetes, anava a dir, tants culturetes, tants prescriptors, que venen, com sempre, doncs, amb els deures fets i amb un munt de propostes. Així que anem a començar amb les presentacions. Sergi Bracons, bon dia.
Hola, bon dia.
També, en Pep Carpena.
Hola, bon dia a tothom.
Rafael, bon dia.
Bon dia.
Irene.
Bon dia.
I també ens acompanya el nostre company, en Pau Durant. Bon dia i benvingut.
Bon dia de nou, Raquel.
Vinga, qui vol començar? Tu, Pep, que ja et veig aquí amb tots els apunts preparats.
Sí, sí.
Vinga, va,
sí.
Que tens moltes ganes, has anat al teatre.
Sí.
I tens ganes de compartir la teva mirada. No sé si avui vens content.
Avui vinc content.
Sí.
Avui
bé, no?
Vinc molt content. I és que el dimarts vaig anar a veure L'habitació del costat al Teatre Villarroel. Diu, què és això?
Algú s'està afaitant.
No? Us dono possible... Va, comencem una mica.
Alguna parella de dentista...
Bé, imagineu-vos que aquest soroll que ens ha posat la Bea és una mica més continu o a vegades sona una mica de vibració, en plan...
Mòbil.
No?
Pautadora.
No? Ens estem lliure,
Un vibrador.
Un vibrador.
Premi per la Irene.
Sí, senyor. Molt bé, doncs la Irene l'ha encertat. L'obra que vaig anar a veure aquest dimarts gira al voltant dels vibradors.
Ostres, mira, quan... acabem de parlar de la qualitat del semen i ara els vibradors m'agrada el dijous.
Tot lligat, tot lligat.
Sí, el primer que em vaig preguntar va ser si era possible escriure una obra de teatre que dura 2 hores i que gires al voltant dels vibradors, i resulta que sí. Mira, primer us explico una mica la fitxa tècnica perquè us feu una mica, us poseu una mica a lloc. Uh-huh. El text és de Sara Rull, que la Irene diria que sap qui és, et sona?
A veure, que ja tindràs dos premis,
Sí, sí, és que quan, avui aquest matí quan he fet una mica d'indagació m'he donat compte. Sí, va escriure també l'obra de teatre de l'home del el telèfon de l'home mort.
Ah, veus? Sí, jo vaig ser senyora i vaig arribant. Sí. No he fet mai res de teatre d'ella, però vaig arribant i és com...
M'he sorprès molt perquè no sabia què era d'ella. Uh-huh. I resulta que aquest text que vaig anar a veure va quedar finalista del Premi Pulitzer i es va estrenar a Broadway el 2009. Aquí a casa nostra el que s'ha atrevit amb aquest muntatge és en Julio Manrique. Que la veritat és que s'ha envoltat d'actors, diguéssim, de primera divisió. Després en parlarem. El text ens situa al final del 1800. Us he posat aquesta música també perquè us situeu una mica en el moment i en la ciutat de Nova York. Moment en el que Thomas Edison va inventar la llum i de retruc un tal Joseph Mortimer va tenir la agosarada idea d'inventar els vibradors. I un dels protagonistes de l'obra, que és que el fa l'Ivan Benet i que és ginecòleg, utilitza aquest estri elèctric per curar les seves pacients malaltes del que en aquells moments s'anomenava histèria, una mena de barreja de tristesa, de nerviosisme, de melangia. Així que...
O sigui que receptaven per les dones que es troben una mica així
nervioses,
tocades, nervioses, neguitoses?
Segurament amb raó, eh? Segurament amb raó. Així que agafava l'aparatet, el posava damunt dels genitals de la senyora o de la senyoreta i l'aparatet obrava el miracle. La majoria de les dones no ho saben.
Quedaven satisfetes i relaxades.
Però acaben de tenir... Però és molt fort, eh? Ha acabat de tenir el seu primer orgasme.
Jo estic flipant.
Sí, sí.
Molt fort.
I cal tenir en compte que en aquell moment no es parlava de les qüestions sexuals com amb la mateixa naturalitat que ho fem ara.
Sí, encara costa, que és un tabú.
Encara costa. I està clar que per les dones el descobriment que el seu propi cos els podia proporcionar plaer era molt, era molt sorprenent, no? Els moments de descoberta per part de les dones són, en aquell moment, a l'obra de teatre, són especialment graciosos, fa molta gràcia. I a la vegada també... molta pena, no? I penso que aquesta és la gràcia del muntatge, no? La contraposició de moments graciosos amb la constatació que una vegada més les dones, una altra vegada en la història, no se les tenia en compte per res. Va haver-hi algun moment que vaig pensar que potser s'estava frivolitzant molt, molt el tema, ja que l'escena dels orgasmes doncs es repeteix al llarg de l'obra bastantes vegades, no? Però la veritat és que a part de que teatralment funcionava i la gent li continuava fent gràcia, em va semblar normal que s'ensenyés que les dones en aquell moment el que els hi passava és que tenien ganes de repetir i de continuar experimentant allò que acabaven de descobrir, no? I també per poder anar agafant una mica de control sobre les seves vides. Els actors que donen vida a tots els personatges són l'Ivan Benet, la Carlota Olsina, el Pol López, la Mireia Xalà, el Xavi Ricard, la Delin Flaun i l'Alba Florejax. Estan tots molt bé, però voldria destacar-ne tres. La Carlota Olsina, que està espectacular, i en aquí, com que avui sabia que venia la Irene, he pensat que volia plantejar una qüestió. També surt el Pol López, no? El situes.
Sí, totalment.
I quan surt ell, és com si... com si...
sortís el Messi.
Com si,
sí,
sortís el Bruce Springsteen. No ho sé, o sigui, és una cosa... I el que em pregunto és, sempre fa... estem molt acostumats a veure-la en rols molt semblants sempre. I em preguntava, un actor que sempre fa o representa actor en rols molt semblants, hauríem de pensar que és un actor, entre cometes, deficient o poc versàtil? Se'l pot considerar un bon actor? Tu què diries?
És que jo crec que el que li passa al Pol López no és ben bé això, jo ho veig diferent. O sigui, jo crec que no és que sempre faci el mateix tipus de paper, perquè l'hem vist fent
l'accident
a mitjanit, o l'hem vist fent l'últim que va fer, que era la Calavera de Connemara, per exemple, que són dos personatges molt diferents, però també ha fet un Hamlet, o sigui, res a veure. Però el que li passa amb ell és que, almenys per mi, quan parla,
sí.
O sigui, el que li passa és més, no està en la construcció de personatge, sinó que ell parla d'una manera concreta, bastant especial, que no sabria imitar.
Impossible d'imitar.
I que sí que repeteix en tots els personatges. I que la veu, en realitat, dona... és quasi... no
sí,
diria la meitat,
important.
Però
sí, sí.
Molt important en la presència del personatge.
Clar.
I clar, com que és una cosa, a més tant... és com si de cop i volta tot els, fos un tio que... bueno, que a un moment li passa el Joan Pera, no? Saben totes les distàncies,
totes.
Però això, a nivell de veu, em refereixo que tu sents el Joan Pere i dius, és el Joan Pere.
Clar.
O sigui, té una veu molt característica.
Sí, que de seguida la reconeixes.
Clar, això fa que tinguis l'actor com sempre allà molt clar, no?
Sí.
I en el cas d'aquest noi li passa això. O sigui, crec que més que fer... no sé quin personatge fa en aquesta obra.
S'assembla molt o té molta retirada o s'assembla molt la caracterització al que parlàvem del curiós incident del gos a mitjanit.
Bueno, pot ser. A més, és una cosa com curioseta.
La gesticulació és molt similar, sí.
Val, bueno, pot ser. Jo l'he vist fent coses diferents, per tant no puc acabar de jutjar si és que és un mal actor en aquest sentit, però jo penso que és un actor que, bueno, per mi és meravellós, fa molt bé, però sí que és veritat que sempre dic, quina llàstima que acabis veient-lo amb ell per una qüestió de la veu, no? O de la manera de parlar, no només és la veu, la seva dicció, és algo molt... si el busqueu, us animo que el busqueu, Pol López, i només, quan ell ja parla, encara que sigui
una entrevista,
el que sigui, sí. És com parla.
Sí, sí.
I és curiós perquè no és gens neutral la manera de parlar i això fa que sempre el tinguis com molt clar allà.
Sí.
Potser és això, no ho sé,
Bé, doncs ja està aclarit.
No, ja el tenim, no és la meva opinió.
No, m'ha agradat molt la visió d'ella.
Sí,
perquè
sí,
no
sí.
És que... No, però no volia dir que fos mal actor, simplement que em plantejava si el fet de que sempre et recorda a si mateix...
Bueno, tens tendència a uns personatges, això
sí,
també passa, eh?
Passa.
Si una cosa t'ha funcionat, más vale malo conocido que bueno por conocer,
home,
eh?
I tant.
Està clar.
També passa. Però, en aquest cas, la veu penso que té alguna cosa a veure.
Bé, jo el que volia dir és que m'imaginava que per en Julio Manrique sempre havia d'haver estat difícil trobar l'equilibri entre la part graciosa del tema i el drama que suposava per a les dones en aquell moment tenir tots aquests tabús i que no se les miressin pràcticament. I trobo que ha trobat un molt bon equilibri. Voldria destacar l'escenografia, que no és gens minimalista, que ens ajuda a posar-nos molt en el moment de la història que estem vivint, i a més té un toc molt original, i és que Alejandro Andújar, que és el que ha muntat aquesta escenografia, ha envoltat tota la caixa escènica com si fos d'un marc, d'una fotografia en blanc i negre, i la veritat és que li dona un toc original a la qüestió. Per tot el que hem anat dient ara, suposo que no us ha quedat dubte. Vaig sortir de la Villarroel molt content. 2 minuts 10 segons d'aplaudiments, que no sabria dir-te en el rànquing, però segur que està
de les primeres posicions.
De les primeres.
Ja
sabem que no és gens científic, però per fer una mena de barem, quan s'acaba amb el rellotge, pum! I aquesta vegada 2 minuts 10, no està gens malament.
No.
I si voleu anar-hi, us haureu d'espavilar perquè s'acaba el 3 de febrer. Diria que no prorrogaran, però estic gairebé segur que amb l'èxit que ha tingut potser la tornaran a programar. El temps,
molt bé.
El temps ho dirà.
Doncs ja ho veurem. Fa bona pinta, sí, no?, d'entrada.
I tant. Home, sí. I Julio Manrique, que t'has fent ja...
No
sé per què ens passa, això.
Perquè és molt bon actor.
Sí.
Irene, què ens portes, tu?
Jo us porto una cosa diferent. Vam anar, dic vam, perquè el Pep també va venir amb mi, vam anar al cine el dijous passat a veure una gravació d'un espectacle del West End de Londres, que es diu Everybody's Talking About Jamie. Que ningú sabrà de què va, però a veure si us agrada. There's a clock on the wall and it's moving too slow. It's got hours to kill and a lifetime to go. And I'm holding my breath till I hear the last bell. Then I'm coming out hard and I'm giving them hell. I'm a superstar and you don't even know it. In a wonder bra and you don't even know it. You're so blah blah and you don't even know it. I'm like, all right, no sé si enteneu la lletra.
No, però m'agrada i estic ballant. Em dona bon rotllo.
És el primer tema. And you don't even know it. Ho situ. És la història d'un noi de 16 anys que vol ser drag queen. Val? És una història real. Hi ha un documental de la BBC que es diu Jamie Drag Queen at 16, i a partir d'aquí van fer el musical. A més, una manera curiosa, i és que tant la persona que ha fet les lletres com la persona que ha fet la música no són de musical. Van decidir que volien fer un musical, però no tenien experiència dins del món del teatre musical. Però hi havia la persona que ha fet el llibret, que sí que tenia ganes de fer una cosa diferent, i no us explicaré més llarg, però a través de coincidències, de trobar-se amb un actor que estava treballant amb aquell director en aquell moment, no sé què va dir, doncs he conegut a dos nanos que volen fer alguna cosa, que són gent que sí que estan dins del món de la música i el món del guió, perquè el noi que ha fet les lletres és un dels guionistes del Doctor Who, per exemple. Vull dir, són gent que treballen dins aquest mundillo, però no dins del món del teatre. A través de les coincidències van anar a parar a fer això, a través d'això del documental. I l'altra cosa curiosa és que el noi que existeix, l'obra es diu Jamie New, però l'original es diu Jamie Campbell, i la seva mare, que us explicaré perquè és important, no van veure res de l'espectacle, no sabien res de l'espectacle fins al dia de l'estrena. Jo penso, arriscat. Si van veure un documental, van fer la seva visió fent l'espectacle, i llavors la persona de la que estan parlant original va anar a l'estrena.
Ostres! Arriscat, però clar, també penso és la manera de que tu fas el documental, ja li agradarà o no, però tu ja l'has fet, perquè clar, potser si li ensenyes abans no t'ha deixat.
La seva visió, la seva visió del que ells van interpretar del documental.
Sí.
Per què és interessant? Perquè això passa a Sheffield, que és un poblet petit d'Anglaterra, i ell obertament és homosexual i obertament des de petit ja ho sap, des de sempre ja ho sap, sa mare li dona suport i a més a més vol ser drag queen, i tot i tota la pressió que té al voltant i evidentment companys que se'n riuen, etc, etc, lo bo de l'espectacle no és el fet de si el tracten malament o no, l'accepten o no, pel fet d'entrada no és aquest, no és l'important, sinó que ell ho té tan clar que passa per sobre de tot això per ser el que vol ser. Això va passar fins al punt d'aquell el que intenta és el ball del final de curs anar vestit, amb un vestit. Això és el documental,
vestit de dona.
Vestit de dona, o sigui, sí. Anar vestit de dona. I la directora de l'escola li ve dir que no el pot deixar entrar perquè no és d'etiqueta, perquè els altres pares estan incòmodes i ell no pot... Ell, va, és un noi, si el busqueu, va ros, però va amb el cabell molt curt, però no va ni amb el cabell llarg, no té res a veure amb una dona, és un noi, tal qual. El que passa és que volia anar ell se sentia còmode vestit de dona. I fins al punt, no us diré què passa, però la història real és que no el deixaven entrar al ball de final de curs perquè anava amb un vestit de dona. Llavors, clar, a partir d'aquí, no us explico res.
Brutal, eh? M'ha agradat molt la història.
Clar, no podreu veure'l perquè això es va fer un sol dia al cinema. S'ha d'anar a Londres, però sí que hi ha bastants vídeos.
Va, doncs anirem a Londres.
Bastants vídeos.
Està claríssim.
Fem uns prescriptors allà. Vinga, producció.
I ara sentim un altre tema que m'agradaria que sentíssim, un tros molt petit. Només un momentet. The coffee cup warnings, remembering the spark that lived in a love that died in the dark. Ara sentirem la tornada, però aquesta és la mare. But life keeps you guessing, a long game of blessing. Què, Pep?
Home, és que, clar, jo sóc molt sensible, eh? I, bueno, ens va fer un tip de plorar al cinema.
Ja veig els ulls.
Que només de pensar-ho,
sí, estàs emocionat.
Sí, sí. Mare meva, sí, sí. Sí, va ser apoteòsic, eh?
Sí?
Sí, sí, sí. Perquè normalment tens un personatge que no l'entenen, que ningú li dona suport, que ell és l'heroi, que se n'en surt, que no sé què, que li fan bullying... Podríem parlar d'això, no? Més si hi hagués el Xavi aquí, diria, no? O sigui, totes les barreres que pot tenir una persona que és diferent, no? I en aquest cas, sí, és veritat que li passa això, però té el suport de la seva mare incondicional, que sí, hi ha una entrevista que li fan la mare i el fill originals, i ella li diu, és que... que ell sigui així per mi és normal perquè té veure amb que és una persona individual, ell és únic, és així... I crec que això és el que li dona un sentit diferent. Només de pensar-ho t'emociones, perquè ella està impressionant, aquesta senyora. O sigui, sí, sí. És increïble. Sí, sí. Molt, molt, molt fort. I aquest número el podeu trobar, és molt guai. Està penjat a YouTube, val molt la pena. El noi que fa de Jamie és espectacular, balla superbé, canta molt bé. Es farà una pel·lícula d'això, ens en tindrem a parlar, crec. I si de moment us convido, per anar a Londres, de buscar vídeos per YouTube perquè quedareu parats del que han fet.
Sí. Doncs un cant a la vida, a la superació i també a la diversitat sexual, aprofito, perquè com
totalment.
Ara començarà a parlar el Rafael, jo el que faig és recomanar el llibre El príncep i la modista. De fet, ens el va recomanar en Rafael, potser podries fer tu millor,
estava, sí,
perquè
sí.
És molt la temàtica, no?
Sí, anava a parlar.
Un resum, perquè ja vam parlar, però sí, pels oients, si els sí. agraden aquests temes...
Sí, 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 sí. Anava, quan ella anava parlant, anava recordant i realment és una temàtica molt semblant en aquest sentit, i aquella és una història molt més diferent. Estem parlant del segle, finals del segle XIX, per la imatge com anaven vestits i tot, però era això, era un príncep, doncs, que no estava com ho diríem,
no es trobava bé, no?
No es trobava bé en el seu cos d'home.
Exacte.
Bueno, no, més que vestit d'home.
Sí, a ell li agrada sortir vestir, a la nit sí. per París i vestir-se, doncs, de dona. I llavors doncs, té l'ajuda d'aquesta modista.
Això a finals del segle XIX, el París aquell... d'aquella època,
més bohemi, sí.
I ell es disfressava de dona per sentir-se, realment és quan se sentia realitzat. Ah, imaginem, finals del segle XIX, o era un príncep d'un estat, que no se sap, que és una història tot inventada. Mm-hmm. Però la moral que explica al darrere és molt bonica, eh? Molt semblant això.
Per sort que hi ha cada cop més doncs, llibres, obres no? que parlen i tracten sí. aquestes temàtiques que són doncs, molt importants no? per trencar mites i prejudicis.
Sí, a mi m'agradaria puntualitzar una cosa, i és que en aquest cas anem un pas més enllà sempre, que és diferent. No estem parlant d'un transsexual ni d'una persona transvestida en el fet de dir que, o sigui, que necessita que ell diu tota l'estona i això té a veure amb les etiquetes. Jo sóc un home, em sento un home, però m'agrada vestir-me dona, i un moment fins i tot que diu drag queen com a feina, com una cosa divertida que em ve de gust provar. O sigui, no estem parlant d'un transgènere,
no.
Sinó que estem parlant d'ell, se sent bé amb ell mateix, però li agradaria vestir-se diferent. Per què s'ha de triar? O sigui, per què he de triar si no sóc un home i no estic a gust ser una dona? No, és que potser hi ha uns grisos entremig que a dia d'avui encara ens sobten, perquè tu vas haver-hi t'emociona justament perquè penses hòstia, no m'ho havia plantejat això, no?
Clar.
O sigui, sí, però quan ho veus allà, quan saps que això és real, és diferent, no? I penso que és aquest punt intermig de grisos que ja no estem parlant de ser homosexual o no, o de ser transsexual o de ser transgènere. És una altra cosa. Potser més senzilla, en el fons, hauria de ser més senzilla, però en realitat també entra dins d'aquesta problemàtica,
sembla
no?
Sembla que cosa. De fet, té un nom, eh? Es diu cross-dressing, i doncs és això, vestir-se
ja
de
està.
Dones, encara que siguis un home heterosexual, i què més dona cadascú?
Totalment.
Llibertat i que faci el
Exacte.
Que vulgui. Vinga, Rafael, què ens portes?
Mira, porto Polar. Què és Polar? Doncs és una història de novel·la negra, un thriller, un còmic, del Víctor Santos, que és valencià, que Netflix demà estrena l'adaptació anava a dir al cinema, però bueno, l'adaptació de la pel·lícula, bé, no cinema, serà la pel·lícula només.
Sí, ja va fent cares, d'aquesta me
la foto. Sí. És un thriller, jo només he vist el tràiler, que és l'únic que està encara penjat, demà a partir de demà ja la podem veure. És una història, parla d'assassins de sou. En aquest cas...
Fa molt bona pinta, eh?
Sí. Es diu Polar perquè passa tot en un lloc molt nòrdic, perquè és sempre neu, està sempre colgat de neu, sembla molt, molt cap als pols que estigui, no? I en aquest cas la història comença que parla d'un... anem averiguant que és un home gran, ja està jubilat, però que havia sigut assassí. El seu nom, suposo que és el codi, que era Black Fleischer, que era com el coneixen, i suposo que és el nom que té, no? Ella representa que està jubilat, però tot amb un plegat, el seu sisè sentit, que tota aquesta gent ja saps que sempre estan pendents del que passa fora, no? Ell viu en una caseta allà al mig de l'Àrtic, sembla, i tot amb un plegat sent coses, no? Sent sorolls, i ell ja s'ho veu a venir, no? I sí, realment eren un grup que el venien a carregar-se'l, no? Però ell, com que és el gran protagonista, se'ls carrega, no?
Vols que escoltem el tràiler?
Va, vinga, sí, per escoltar la música... Ja veiem. És una història dura d'assassinats i és un thriller molt ben fet. La gràcia, encara la pel·lícula no puc dir res del còmic, si us hi fixeu està tot fet amb ombres. Això dona molta duresa a la història. Ja es veu que és un thriller, que és una novel·la negra, i està fet només amb tres colors: amb el blanc, amb negre i amb el vermell. El vermell ens seria més els trossos de sang, els trossos més violents, i el contrast entre el blanc i el negre és el que ens dona la duresa. Fixeu-vos que no hi ha línia, sinó que les ombres són les que ens donen el dibuix.
Sí, em recorda un còmic que estic pensant tota l'estona, però no me'n recordo.
Serà Sin City?
Sin City.
Sin City, de Frank Miller, sí. L'essència és la mateixa. No jugar és el joc d'ombra, o sigui, no és un dibuix, sinó són les ombres els que ens donen la imatge, no? Doncs tenim el noi de que, bueno, l'han volgut matar, doncs, i ell, clar, ara diu, bueno, he de mirar aviam per què, no? Comença a investigar i arriba a la conclusió de que hi ha una societat secreta que es diu Damocles, que és una societat que són els que ensenyen a ser assassins, que d'alguna manera, no, ja ho veurem per què, però se'l vol encarregar. Alguna cosa ha passat, però ell ja estava jubilat, i diu, bueno, jo em retiro i aquí us quedeu, però s'obre, però d'alguna manera s'obre en aquest món, no? I és, aquí serà, doncs, l'intent de començar a averiguar i començar a parlar amb excompanys i aviam què ha passat aquí, per què està en aquesta situació. I a partir d'aquí, doncs, veurem tota la història que es desenvolupa. Però és una història molt bonica, molt bé, molt ben feta.
Molta curiositat, però ara, clar, si ja arriba a Netflix...
No, clar, no podem explicar,
no expliquis més.
No.
No sé si anar primer a buscar el còmic, no?, i després veure la sèrie per veure...
Tampoc no sé com l'han adaptat, si és una adaptació ben bé pàgina per pàgina o és una lliure adaptació, perquè fins que no vegi la pel·lícula no ho sabré, no?
En aquest cas veiem això.
Veurem l'investigació que és per averiguar perquè se vol encarregar. A partir d'aquí, assassinats a sèrie, massacres i violència a saco. Però és una història molt ben feteta, que hem d'estar al tanto, perquè del Víctor Santos ja n'ha fet tres, Topolar.
Uh-huh.
I aquesta pel·lícula adapta el primer, vol dir que si té èxit segurament s'adaptaran també la segona i la tercera història.
Vinga, una altra.
Va, una altra, parlem, vinga. Parlem, anem al manga, anem al Japó, i ens anem cap a un còmic que es diu Kakegurui. Què parla això? Parla d'addiccions. Representa, que aquí ho explica, en el com ho explica, que els japonesos tenen un seriós problema amb les addiccions al joc. Una cosa dels japonesos que són molt... Es veu que perquè hi ha més de 3 milions de japonesos que estan reconeguts com addictes al joc.
Carai, són molts.
Són molta gent, eh? Són molta gent. I d'això parla aquest còmic. Aquest còmic reflexiona sobre les addiccions, en aquest cas. I
però
de
tot tipus de jocs? O...
Sí, jocs de l'atzar, jocs d'atzar. Ah. Jo el que agafo està molt ben pensat, és una història que no deixa de ser d'adolescents, perquè són un grup d'adolescents que estan en una escola, en una acadèmia, que prepara futurs líders davant de l'economia i tot això. Però com ho fan? Ho fan a través dels jocs d'atzar. I miren, els ensenyen a com a afrontar l'economia i la feina com si fossin jocs d'atzar. Com reaccionarà el teu enemic? Quines possibilitats hi ha de que el joc alteri les possibilitats d'uns beneficis futurs, no? I això està molt bé, però l'únic que aconsegueixen aquesta acadèmia és que al final tots els nanos que estan allà dintre s'acabin sent addictes al joc. Però addictes fins que arriba a ser d'una manera pràcticament psicològica.
Patològica, no?
Sí, 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 sí. I arriba un moment que les històries es transformen en realment, són cruels, són realment molt cruels entre ells, i realment arriba un moment que no hi ha forma de parar-ho, perquè ja ha sobrepassat el fet de l'escola, ja és un joc que ja ha sobrepassat l'escola. Està molt ben fetet, és molt addictiu, els mangas japonesos tenen això, saben treballar molt bé com enganxar-te.
Home, si fins i tot et regalen una fitxa,
sí,
no?
Sí,
d'algun
sí,
tipus
sí,
de joc.
Té la curiositat, o sigui, sí, una fitxa si com de casino, és una fitxa de casino, ja la regalen una fitxa de casino.
Que vagis tu
i passis la partideta, no?
I una història que va enganxant els japonesos, això treballa molt bé.
Però fa una crítica, no? Entenc?
Sí, sempre hi ha darrere la crítica aquesta sobre els jocs d'atzar i que els japonesos això, que en són molt addictes.
Sí, jo recordo a Las Vegas que quan baixaves a les sales de les maquinetes podien passar hores i hores i hi havia la mateixa persona en la mateixa màquina, hores i hores, i molts d'ells, la majoria eren orientals. No sé,
jo he vist
japonesos.
I moltes
sí?
dones.
Moltes dones.
Moltes dones,
però,
també.
Moltes. Però, no sé, tu passaves per allà i aleshores tornaves a passar i la mateixa persona allà asseguda, dale, que te pego.
I sí, fent massatges, i massatgistes, fent massatges, perquè queda mal d'esquena tantes hores sentats, massatgistes allà dietaris seguint jugant i un massatgista darrere fent l'esquena, fent els massatges,
sí, real,
perquè, clar, era allò que no poden parar, no es pot parar.
Sí, que fort i que terrible, i totalment. La veritat és que benvingut, no? Aquest còmic també es fa aquest retrat, aquesta radiografia. Sergi, és el teu moment, allargarem una mica per després del butlletí, però què ens vols portar?
Som-hi, doncs avui tinc dues propostes molt interessants, una que me les vas posar tu com de deures.
Ja
bon minyó,
veus? Ja tens nota.
La pel·lícula de Black Mirror, que ha sigut una sèrie bastant xula i bastant diferent a les altres, perquè sempre fa com una mica crítica a el que el futur ens pot deparar en temes tecnològics i etcètera, etcètera. Doncs han fet una pel·lícula. Que
l'heu vista? La resta?
No,
aquesta temporada
parlat,
no.
Encara no.
Dura unes 2 hores i mitja, i ara abans d'escoltar el tràiler us explico una miqueta, perquè és algo diferent a lo que es fa normalment. O sigui, no sé si vosaltres, quan éreu petits, o és més de la meva edat, hi havia uns llibres que es deien Els Tigres, que tu triaves la teva aventura.
Sí,
doncs, jo que a la meva edat hi havia el llibre que es deien Els Tigres, i tu a mesura que et anaven dient escull això o l'altre, tria això o l'altre, i llavors...
Passa
doncs,
la pàgina, si vols això, passa la pàgina.
Exacte.
24.
Exacte.
Sí. Doncs han fet una cosa molt similar, Black Mirror, tot i que jo he estat mirant allà si hi havia alguna cosa que havien fet semblant, i sí que és veritat que HBO va treure una pel·li que es deia Mosaic, que també era un joc de misteri, i tu a partir d'una app que et descargaves doncs podies anar triant i et anava cap a una banda o cap a l'altra, però aquí és com molt més real, ho fan en directe, per dir-t'ho així. Tu comences a veure la pel·lícula i hi ha un moment que et diu has de triar entrar a una oficina o no entrar, fer una feina o no fer-la, i a partir d'aquí doncs ells ja et van guiant una mica cap on vols que avancis, perquè per exemple en alguna de les preguntes et diuen entres aquí o surts?
Per exemple, sí, al principi, exacte, has de triar un tipus de cereals, una marca o una altra, que és una cosa que dius, no té gaire més,
sí,
però és el primer, exacte, repte, no?, que et fan, i a partir d'aquí suposo que es va complicant, no?
Hi ha alguns reptes que et diu que si tries aquest pot ser que no duris les dues hores i mitja, sinó que serà un final molt... Llavors ja et fan una mica que tu diguis...
Vull dir, se'n recondueixen, això m'ho havien dit.
Abans d'escoltar el trailer us explico més o menys on es pot veure, perquè també hi ha hagut bastanta confusió, que jo el primer que vam veure la pel·lícula la vam posar com en el Chromecast, que ho tenim a casa d'un amic, i no vam poder escollir per on volíem anar, i la pel·li anava per on ella volia i no podies triar. Però realment, si tens la nova, la versió última, l'actualització del Netflix, la pots veure tant en el teu mòbil com en el teu ordinador, i si no, qualsevol Smart TV, que també tenen el Netflix amb el mando, o sigui, pots anar triant el que tu vols. I si
jo
no,
vaig provar amb l'Smart TV, tampoc podia, llavors amb el mòbil, em quedava l'opció del mòbil, però llavors hi ha l'opció de que pots veure
amb
la pel·lícula
també
estàndard, o sigui, si tu no tries, si
exacte,
no fas la selecció, igualment la pots veure.
Sí. I amb l'ordinador també pots...
Hi ha l'opció, no em feu triar.
Exacte. Tria tu per
tira, tranquil.
Tira. Això.
Doncs això es diu Black Mirror Bandersnatch i escoltarem un momentet el tràiler. Keep having these vivid dreams, like thinking weird things. What sorts of things? We're going to be a hit factory like Motown. Bueno, mentre estàs escoltant, com que està en anglès i mai trobo els trailers en castellà, que això haurem de començar a demanar que els vagin traient en castellà, perquè la veritat és que no ho sé mai.
Ho haurem de començar a aprendre anglès.
Ho he pensat el mateix.
També és un altre.
També.
El que passa que sí que estan subtitulats, clar, sí, tots estan subtitulats, però aquí però, no podem veure els subtítols.
Per això ens ho expliques tu, més o menys. O sigui, de què tracta? Suposo que també és una crítica, com sempre, la tecnologia... Mira,
a més
un
a més,
temazo, ara.
Va molt més a l'estructura de la pel·lícula que no pas al que ens diu la pel·lícula en si, perquè tampoc té res de l'altre món, però sí que el que és xulo és l'estructura i una mica el rerefons d'aquesta pel·lícula. Està inspirada en un joc real i és un jove que es diu Stefan, que està interpretat pel Fionn Whitehead, que és un jove programador que està obsessionat en adaptar el seu llibre preferit, que és el Bandersnatch, en una aventura gràfica. Llavors pues, té el recolzament de Tuckersoft, que és una empresa emergent de videojocs que tenen a la seva plantilla el Colin Ridman, que està interpretat pel Will Poulter, que és un geni que ha creat ja diferents joies de tema de videojocs, i ell, doncs, com que ho veu, ho parlen i els hi agrada, doncs decideixen treballar junts. I aquí, quan està a les oficines parlant amb el Colin Ridman, és on hi ha la primera decisió que podríem considerar molt important a la història, perquè si tu acceptes treballar allà o no, doncs fa saber la mateixa pel·lícula als mateixos directors, i que pots arribar a un final molt més ràpid que si no que tries l'altre. Llavors tu ja per una cosa ja tries l'altra. Després també és veritat que si vosaltres mireu la pel·lícula i arribeu a un final, n'hi ha 5 diferents, i en el YouTube, si no voleu doncs mirar-vos la pel·lícula 5 vegades per arribar als 5 finals diferents, estan explicats, i tots els 5 finals diferents, per si no les trieu un i després dieu, ostres, ara no em vull tornar a mirar la pel·li 3, 4, 5 vegades per al final arribar a diferents finals, doncs també els teniu explicats al YouTube perquè ho pugueu veure. Llavors tenim els dos directors, que és el Charlie Brooker i el David Slade, que ja són els que han fet tots els capítols, i Black Mirror és algo molt seu, molt particular. Cada capítol doncs ensenyen doncs com la tecnologia pot avançar i com ens pot afectar. Hi ha un capítol que, per exemple, és com si tot funcionés amb l'Instagram, i a mesura que tu reps més likes o menys, tens un predeterminat estatus, i si tens molt poques estrelles que no tens seguidors i no tiren likes, ets, per dir-t'ho així, un pringat, i si tens moltes estrelles i tens molts seguidors, ets el puto amo. Llavors hi ha diferents, i pues, són històries d'aquestes.
A veure, sembla el futur, però
no,
la Vanguardia vaig veure l'altre dia.
Jo conec algú que està en aquest plany, que és pràcticament, o sigui, és...
Sí, són fotos però immediats. Sí. I una altra que és com unes lentilles que tu pots gravar tot el que vas fent, i per exemple hi ha un que va a una entrevista de feina i quan arriba a casa, sense que encara li hagin dit si l'agafaran o no, es revisa tot el d'allò i diu, ostres, que aquest m'ha mirat amb una cara, segur que no m'agafen.
Sí,
són tot coses
que
poden passar en un futur bastant immediat, i totes les conseqüències sempre ho porten a l'extrem, però és bastant xulo veure-ho.
Us agrada Black Mirror? No sé si heu vist algun
capítol. Sí, jo n'he vist alguna. Sí, no totes, però n'he vist bastant. Sí.
Jo, diguéssim, trobo que és bastant divers. Hi ha algun capítol que realment penses... El primer que vaig veure que tenia a veure amb aquell dirigent...
Amb el polític, no?
Que s'havia de... Que aquell vaig trobar molt original, però en canvi em vaig trobar d'altres que... que em van deixar fred.
Sí,
sobretot els primers que van treure són els més potents. Després ho va comprar Netflix, van fer temporades de 10 capítols i en 10 capítols doncs, també et costa trobar més coses, però bueno, com que al final ho venen...
Es dilueix, no?
Però els primers capítols, sí, les dues primeres temporades que tenen 3 capítols, tenen capítols molt, molt, molt potents i que et deixen una mica... Ostres, això pot passar d'aquí 3 anys o 4 i ens ho podem trobar.
El fet aquest d'anar, tenir que anar estriant no ralenteix molt... la història, o que no va tallant molt? O
si dubtes
és
molt.
És ràpid. Perquè no sé que després alenteixi, no? Després arriba un moment que potser...
De fet, em sembla que tens un... Ja. És que jo només vaig temps, fer fins als cereals i, i llavors ja vaig acabar quan vaig veure que ho havia de fer des del mòbil i em vaig cansar. Però era allò uns segons, no? Sí, que tens per triar.
10 segons per triar i...
Sí, que...
Està bé, o sigui, la baralla, amb la baralla amb la companya o company de pis ha de ser ràpida, no?
Sí, ja,
resolutiu.
Sí,
sí. I si no diu res, ell va, la història va seguint, i després que la història central, com si diguéssim, si tu no dius res. Després hi ha les opcions que serien els que pots anar triant.
El xulo de la pel·lícula és que tu creus que tens el poder, perquè com que tu vas triant, creus que pots anar portant el personatge com on vols, però clar, els directors et volen explicar una cosa amb un missatge i són ells el que et controlen a tu, i és una mica el que et ve dir la peli. Si nosaltres som els amos dels nostres propis
decisions
o si hi ha unes forces
i els fils, no?
Que ens porten cap a una banda o cap a l'altra.
Som unes titelles,
i aquesta
no?
És la gràcia de la pel·lícula. Jo us la recomano molt que la veieu, perquè és algo com molt nou. I la veritat és que molt xulo anar triant i veient doncs, cap on pot anar, i tu vas creient que tu el vas ordenant cap on tu vols o com on tu creus, i realment són ells els que et manipulen, per dir-t'ho així, a tu, i et fan veure el que ells volen que tu veguis.
Ai, que no som tan lliures, no? Com ens pensem. Què més ens portes?
I per altra
que
banda,
se'ns acaba el temps.
Jo ja parlant-vos, us posaré primer la intro de la primera temporada i amb si em reconeixeu quina sèrie és, i a partir d'aquí us explico una miqueta.
Vinga, va.
Però ja pots parar, ja pots parar. Ja està.
Vale, ensenyem-me la dieu.
True Detective.
True Detective va treure una primera temporada que va tenir molt èxit.
Que em va encantar.
Estava Matthew McConaughey. Sí. Brutal. I l'altre no em sortirà el nom ara, que també és un actor bastant conegut.
Google, anem a buscar.
El Woody Harrelson.
Woody Harrelson.
Molt bé, Rafael.
I la veritat és que els dos ho feien molt bé. I llavors, a partir de l'èxit, van treure una segona temporada on també sortia Colin Farrell, una actriu que la veritat és que també m'agrada molt i fa
no
molt bé.
No la vaig veure, aquesta, ja.
I una altra que també surt a sèries, sobretot de la Risa, i aquesta va tenir bastant males crítiques. Jo tampoc crec que sigui tan dolenta, però la veritat és que... Sí,
és que l'altra era molt bona.
La primera, vegades... la segona no la vaig acabar, la segona temporada.
No cal, a vegades no cal segones.
Doncs aquí han volgut fer una tercera part, que van estar a punt de deixar-la per finiquitada la segona, però han volgut treure una tercera, i aquesta tercera sí que s'assembla molt més a la primera.
Ah,
on,
a veure
si ens
enganxa.
Dos protagonistes, en tenim a un, que és un superactoràs, que fa poc va guanyar un Òscar, aviam si trobo el nom aquí, que és... ara us ho diré, que és... Però bueno, de mentre us vaig explicant, és un detectiu que ha de desbrinar, doncs, hi ha dos nanos que es perden, dos nanos petits els sequestren i es perden, i ha de començar a esbrinar... sobre aquest cas, allà cap on han anat. La primera temporada ja és com molt obscura, perquè parla de coses satàniques, etc, etc, i aquesta sembla que també vagi una mica cap aquí, però després agafa el seu propi estil i és bastant potent. Jo ja l'he vist tota i és veritat que és una sèrie bastant xula. A més també està feta pel Nick Pizzolatto, que és el que ha fet tant la primera com la segona, de l'HBO, que se la curren molt sempre.
També...
I a més tenen molt el tema de la fotografia, dels colors, dels plans, etc, etc. I l'actor que ja m'ha sortit el nom és el Mahershala Ali. Que fa poc
per això no et sortia.
Em queda igual, clar.
Que no és allò, John Smith, no.
Si el busqueu al Google segur que el trobareu la cara i la trobareu super, super, super coneguda. És un actor que la veritat és que fa un papelón, a mi m'agrada molt, i fa poc va guanyar un Oscar l'any passat. Doncs poca cosa més a dir d'aquesta sèrie, que la veritat és que sí que torna molt en el nivell de la primera temporada, o sigui que tots aquells que els va agradar molt la primera temporada i la segona la van trobar bastant fluixeta, aquesta tercera torna a recuperar...
Que s'animin, en Rafael i jo li donarem l'oportunitat.
La banda sonora també és molt potent i molt xula, a més molt, molt especial com a la primera, i poca cosa més a dir. Una
perquè
sèrie
jo
molt,
crec que,
recomanable.
Com deia abans la Irene, també no és només la temàtica, sinó clar, l'actuació dels dos,
que,
no? I aquells dos
bé,
és que
bé.
Són brutals, i és que... T'ho creies, no? Sí. Acabem, però en Pau Duran volia fer un apunt.
Un
apunt.
Sergi, quants anys tens?
Jo, 26.
Doncs mira, aquesta sèrie no fa ni 24 hores que ha fet 10 anys més que tu.
1972, un comando compuesto por cuatro de los mejores hombres del ejército americano fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión y se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados.
No estem amb aquest ritme ja, com ha evolucionat.
No, és veritat.
Equipo! Aquestes aventures... Va, vinga, aviam si m'ajudeu una mica. Em talles quan haguem de detallar, Raquel? A veure si recordeu, que això jo crec que tampoc seria possible ara, com era l'estructura d'un capítol de l'Equipo A. Com començava? Aviam. Vèiem a l'Aníbal, fent el llest una mica sempre. En aquesta presentació sempre anava disfressat de Mozilla i acabava...
Amb el
puro.
El puro que no falti, sí.
Llavors, evidentment això era una eina de propaganda com una casa de pagès de l'exèrcit nord-americà, no? Que jugaven aquest joc de dir, bé, des de fora de la llei anem a fer justícia, no? O sigui, a nosaltres ens ha caigut un puro que ens ha deixat empaparats, però a sobre, tot i fugir del que la llei ens persegueix, anem a fer justícia, doncs, per exemple, amb uns grangers que hi ha uns mafiosos que els estan
ajutjant, que els volen expropiar,
Llavors, els capítols sempre eren, primer, vèiem la malifeta que s'havia de resoldre, vale? Llavors, una guapeta contactava amb el coronel, d'acord? Que normalment anava disfressat d'aviam quina disfressa més inverosímil tenia, paper del grandíssim George Pepper, i llavors a partir d'aquí l'equip s'havia de tornar a juntar perquè cadascú estava a lo seu, i la principal missió era treure a Murdoch, el boig, del sanatori mental on estava reclòs, que en el fons també era una manera subtil de mostrar aquests veterans de guerra que havien anat al Vietnam i tal, com havien acabat i quines seqüeles deixava tot això.
Tots tronats, pobres.
Exacte. Sí, sí. A partir d'aquí, com que tenen un país molt gran, normalment calia agafar un avió. I n'hi havia un, el Mister T, que deia, jo no pujo a l'avió.
L'havien de tombar. I sempre pujava, sempre el pujaven.
Sempre hi havia un triqui-triqui, no?, que acabaven fent que aquest home, el Mister T, que vés pujant a l'avió. I al final, resolució del problema, fent justícia des de fora de la llei, que acabava amb el guapo de la sèrie, en Fènix, lligant-se a la mandanta.
I així, imagina't, no sé quants capítols...
Cinc temporades!
Doncs aquest era el nostre petit homenatge a l'Equip A, amb aquesta sèrie que jo crec que més d'un de nosaltres, no?, més d'una tarda, doncs ens vam passar rient també i passant una bona estona. Moltes gràcies a tots i bon cap de setmana.
Apa, a vosaltres. Adéu.